Mira, avui és el Dia Mundial de l'Aigua i et llegeixo per què hi ha un Dia Mundial de l'Aigua. I veuràs que això fa molts anys que ens ho diuen, però que fins que no ens falte no comencem a posar-nos en alerta. El principal objectiu de crear un Dia Mundial de l'Aigua és... Per cert, això va passar l'any, al principi dels 90, generar consciència sobre la importància de cuidar els recursos d'aigua del planeta, que és un element vital per la vida de totes les espècies de la Terra i d'altres històries. Fixa't que és claríssim el que tots sabem, és a dir, l'aigua és vital, vital. Però fins que no ens ha començat a faltar, doncs no hem caigut amb que... Sí, resulta que l'aigua és vital. Doncs avui és el Dia Mundial de l'Aigua i t'avanço que demà, ara parlarem amb l'Armando Álvarez, demà serà el Dia Meteorològic Mundial. No el dia del meteoròleg o la meteoròloga, no. Serà demà el Dia Meteorològic Mundial. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És divendres, portes de cap de setmana, portes de la Setmana Santa, si és que te la pots permetre tota sencera, i ja saps que nosaltres no tindrem programació local la setmana vinent. Ja ens tornarem a escoltar just a l'endemà del Dia de la Mona, que serà abril ja, dia 2 d'abril. Però vaja, que ens quede fins a les dues per explicar-te moltes coses. Comencem, per exemple, amb que estem a 21 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida. Ja estem a 21 graus. Ahir va fer molt, molt bon dia, però estàvem per sota d'aquesta temperatura. Per tant, si la previsió és lineal, vol dir que avui, com a mínim, empatarem amb la temperatura d'ahir o més. Les mínimes han estat altes, relativament altes. 9 i mig a Lleida, per exemple. Però és que si marxem cap a la muntanya... Ens n'hem d'anar fins a la Pica d'Estats, a 3.153 metres, que ens ha quedat a 0 graus, 0 allí. Però a partir d'allí tots són positius. A les cotes 2.500 de Boí i Baqueira, 4 i 5 graus. Al Pont de Suert i Esterri, 4 graus. A la Seu d'Urgell, 5 graus. A Torà, 6. 7 i mig a Trema, a Sort, a Viella. 8 a Solsona, 8 i mig a Mollerussa i Balaguer. Els 9 de Guissona, 10 de Cervera i les Borges Blanques. O els 11 graus de Tàrrega, al Picat o Juneda. Avui, què ens espera? Doncs que ens ho expliqui l'Armando Álvarez, que ell ni sap més. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ja entenc que és un dia... Que...
Avui el dia més càlid del que portem d'any i de març.
Vale.
És el que esperem. Esperem arribar al voltant de 27 i això només ha passat 11 vegades en els darrers 84 anys. 11 dies. De 2.600 dies. És a dir, el percentatge és molt baix. 11 de 2.600, clar. 84 anys per 31 dies, només 11 dies han arribat. Dels quals, dos es van assolir l'any passat. Hem de recordar que el març de l'any passat i l'abril de l'any passat van ser també rècords històrics. Portem dos anys brutals. Eh? Només els hiverns no baten rècords. Però tot el resta de mesos, que són molts, que són 9 mesos, pues han estat per la banda... Si no el primer, el segon, és a dir, altíssima.
Ja.
Però avui tocarem sostre. De fet, les estacions d'esquí estan a temperatures, claro, de 7, 8, 9, 10, 11 graus a 2.500 de màxima. Pues jo he vist les estacions testimoni i li han fet una mossegada a la neu important des d'aquell dissabte que va ploure, me sembla que era el dia 11, ara no recordo bé, el dia 9 que va... neva tant i han baixat gairebé mig metre de neu que ha servit per desglàs, perquè aquesta neu que va caure va ser primavera, molt aigualida, i aquesta és més bona perquè no se sublima tant. Bueno, almenys ara han augmentat algo los de les conques de Lleida, el Segre, los Nogueras, etc. La resta no tant. I ara tocarem sostre avui de temperatura i a partir de demà encara el cap de setmana podríem dir que aguanta. Aguanta, és a dir, començant a davallar, però és que venim de tan amunt, que clar, demà potser, si avui fem 27, demà serien 24. Demà, l'única comarca que davallaria més seria la Vall d'Aran, que si avui arriba 23 o 24, que és la màxima més baixa, totes les altres comarques, Sort, la Seu, més de 25. Déu. És a dir, entre 25 i 27, totes, excepte... A la Vall d'Aran, diumenge ja es notarà una mica més.
Estem tenint problemes de...
I encara el cap de setmana podríem dir que aguanta. Aguanta amb aquestes temperatures. Portem 10 dies consecutius.
Armando Álvarez, sí. Perdona, que estem tenint problemes de connexió. Sí. És a dir, el que passarà és que baixaran les màximes i les mínimes també o no tant?
No tant, però bueno, també, perquè estem molt altes. Hem de recordar que el mes de març té una mitjana de màximes de 18. Parlant de 25, de 26, de 27.
I les mínimes?
De 4,
vale.
I estem parlant de 9 estos dies, no?
Sí, sí.
És a dir que sí que baixaran el cap de setmana, però poc. I encara aguantarà.
Bueno, a veure, Armando. No, sí que s'escolta, però dissabte i diumenge ho tenim clar. Vale,
sí,
comença a baixar.
La setmana ara, que ve és venga, quan n'hi ha el desplom els tres primers dies de la setmana.
Vale.
Sembla que podia ploure i nevar entre la tarda de dilluns, dimarts, el dia central de precipitacions, i matinada de dimecres. Aquí se desplomarien les temperatures, que Lleida podia passar d'aquests 27 d'avui a 15 o 16 de màxima. En un dia tapat i plujós, sobretot dimarts, una mica de i el començament de dimecres. Després, ahir podria nevar força la matinada.
Clar, això dilluns, dimarts i dimecres, Armando.
Sí, aquests tres dies serien, vale, diguem, més bueno, dolentots.
Això és Setmana Santa ja, però clar, sí, la gent el que busca és dijous, divendres, sí, dissabte i diumenge. Eh?
Pues cada dia que ens allunyem, cada dia es perd més precisió, perquè
ja sé, però...
per els mapes d'avui gairebé no arriben.
Però mulla't, Armando, t'has de mullar.
Sí, però no arriben fins a... No arriben fins al dia de la mona. La mona queda llunyíssim per preveure els moviments de l'aire, però no queda lluny per les nostres activitats ja. o encomanaments, ja sigui de la mona o d'hotels o de lo que vulguin ser. Sembla que entre dilluns i divendres tindríem una remuntada de les temperatures. Aquí hi ha per fiabilitat, eh?
Ja.
Lo que és segur és fins dimecres.
Vale.
Podria haver una remuntada de les temperatures i llavors n'hi ha... una dubte molt gran que podria entendre la segona tongada de pluies, i esta seria la part més dolenta per la gent que vol l'aire lliure, i entre final de dissabte, diumenge i matinada de dilluns,
vale,
el dia de la mona. Però està molt en dubte.
Vale. Bueno.
Hem d'anar així, és així l'aire. L'aire no li podem atribuir qualitats humanes ni pensar que és com un animal,
vale,
com una planta. És molt difícil de preveure quan hi ha canvis. Ara mateix hem tingut 10 dies que si hagués... la Setmana Santa,
no,
10
ideal.
Dies l'haguessin encertat
ideal,
de ple,
sí.
Però quan hi ha tanta variabilitat les franges horàries es mouen.
Bueno,
és a dir, que l'oest de la península
sí
que tindrà un la meitat oest, o gairebé dos tercios oest de la península, oest, cap
sí
a Galícia, Portugal, sí que tindrà un temps molt més plujós, molt més fred, que no la façana mediterrània, que seria la que rebrien menys precipitacions i temperatures més suaus.
Bueno, Armando, escolta, ho tenim clar, oye, aneu revisant l'estat del temps i a gaudir.
Faci el temps que faci.
Efectivament, això anava a dir. Que plou, paraigua, que fa més
sí
fred, una jaqueta. I s'ha acabat a fer el mateix.
Tindrem canvi.
Armando Álvarez, escolta, que tinguis bona Setmana Santa.
Bona setmana a tothom.
Ens tornem a escoltar a l'endemà de la mona.
Sí, sí, el dia 2 d'abril.
Una abraçada, Armando.
Igualment a tothom. Adéu.
Doncs aquestes són les previsions meteorològiques, són això, previsions. Mira el teu dia a dia i, escolta, no alteris molt la teva rutina.
Estàs informat.
T'explico que els productors de varietats de pera a la franja de Ponent s'estan trobant amb un fenomen que mai els havia passat i que provocarà una important pèrdua de producció. Un 70% de finques tenen pèrdues de borró floral d'entre un 80 i el 90%. I això vol dir que a l'estiu hi haurà menys peres als arbres. El responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, diu que estan convençuts que les onades de calor del 2023 són les responsables d'aquest fenomen que s'ha donat tant en finques on es va poder regar amb normalitat com altres que van patir algun tipus de restricció per la sequera. A més, diu que hauran d'invertir els mateixos recursos, però que tindran una producció menor i que això afectarà a molts productors i a moltes famílies.
Nosaltres, ara mateix, les feines, pues, suposant més inversió pels quilos produïts, haurem de fer els mateixos tractaments i haurem de fer per poder salvar els quilos que hi haurà a l'arbre, i llavors els costos de producció seran molt més alts pels quilos produïts.
Clar, això és matemàtiques, eh? A més, Gardenyes diu que l'assegurança agrària no els cobrirà aquestes pèrdues i temen que a causa del canvi climàtic la situació es repeteixi cada campanya. Obrim plana local, avui hi ha ple de la paeria, perquè la setmana vinent és Setmana Santa i divendres és festiu, i en aquest ple s'ha aprovat un punt important per a la tramitació del complex comercial de Torresalses amb els 9 vots de l'equip de govern del PSC. Aquest pas permetrà als promotors de la iniciativa poder accedir a la compra de la parcel·la que queda perquè siguin els titulars del 100% dels terrenys. Abans de debatre el punt, els grups de Junts, Partit Popular i la portaveu d'Esquerra, Jordina Freixanet, han abandonat el plenari per eludir la votació, ja que de no fer-ho o votar-hi en contra podia comportar problemes legals. Tot i això, els regidors restants d'Esquerra, que n'han quedat 4, i el Comú, hi han votat en contra, mentre que Vox, que té 2 regidors, s'ha abstingut. El ple també ha votat suprimir el porta-a-porta als barris de Pardinyes i Balàfia, com ja t'hem avançat la setmana passada i aquesta a la nostra tertúlia dels polítics. I t'explico també que la Direcció General de Política Energètica i Mines ha desestimat un parc eòlic previst a les comarques de l'Urgell i la Segarra amb una línia d'evacuació a Tarragona perquè l'empresa promotora del projecte, Sistemes Energèticos, no ha aportat els permisos necessaris d'accés i connexió a la xarxa. Tot i que el projecte s'hagi desestimat, no es posa fi a la via administrativa i la promotora pot interposar un recurs dins del termini d'un mes. El parc eòlic afectaria els municipis de la comarca de la Segarra, de Ribera d'Ondara, Talavera i Montoliu de la Segarra, de l'Urgell, de la Segarra i els de l'Urgell com Vallbona de les Monges i de la Conca de Barberà com Llorac, Santa Coloma de Queralt, Les Piles, Conesa, Forès, Passanant i l'Espluga de Francolí. De moment queda aturat. Aturat. No que no es farà, de moment queda aturat. I t'explico, com a notícia econòmica del dia, que les exportacions van créixer a Lleida un 7,1% al mes de gener, comparat amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. Els principals sectors exportadors van ser el de l'alimentació, el de les begudes i el del tabac. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara el que fem, doncs ja saps, marxem cap a la redacció del diari La Mañana per parlar amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez, per escoltar el Melo Malo i sobretot les propostes de música en viu i en directe d'aquests propers dies. Andrés Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Por cierto, ayer por la tarde estabas en el periódico a las 4 o 5 de la tarde.
Sí, viendo cómo pasaban los ciclistas.
Ah, vale, o sea, que casi lo tuvisteis delante de la línea de meta, nada, a 20 metros.
Bueno, como que nos cerraron todo esto durante todo el día, oye. Claro. Mucha gente, muchas quejas, ¿eh? Porque claro, esto de cortar la arteria principal de sí, la ciudad, pues oye, pues que no hace mucha gracia, ¿eh?
Claro, claro. Bueno, vaya movida, ¿eh? De motos, de coches, de camiones, de bicicletas, por supuesto. Mueve mucha gente,
sí.
¿Eh?
Sí, podían haber puesto la canción de Los Ilegales.
¿Cuál?
Pues aquella que decía.
Ay, Dios mío.
Bueno, es igual, que vale, es una muy fuerte.
Vale, pues
pero
nada.
Bueno, pero es igual.
La dejamos a la imaginación de la gente que nos escucha. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que estamos en las puertas de un fin de semana especial porque es el de la Semana Santa, el que da inicio a la Semana Santa. Avui per ser, mira, normalmente no me acuerdo, pero avui es divendres de Dolors, hoy hem de celebrar les Dolors. Ya sabéis que es el viernes justo antes de Semana Santa. Este sí que no tiene día concreto en el calendario, sino que se mueve con la Semana Santa. ¿Tenemos propuestas de música o la gente se va y no? Sí.
Oye, pero no quisiera dejar con las ganas a la gente lo de la bicicleta, ¿eh? Esos ilegales, aquello que cantaban de tengo un problema sexual, un serio problema sexual, soy una bicicleta.
Vale. Y bueno, no te lo has podido aguantar, ya lo veo.
Sí, no. Y es que además me hacía mucha gracia porque además en otro de los estribillos decía que el serio problema era que me gusta ver la televisión, que eso le pasa a mucha gente. Bueno. O sea que no deja de ser un problema sexual según el Jorge Martínez de los ilegales. Vale.
Bueno, dicho esto, vamos con la música.
Bueno, vamos por ahí. Mira, vamos a destacar que hoy el Cotton Club vuelve a abrir sus puertas, sí. Y además va a estar a reventar, ¿eh? Ya me han dicho de que quedan, bueno, apenas entradas, o sea que para los que vayan rezagados a última hora.
Pero mira, si hay alguien que quiere ir, yo lo invito. Yo lo invito. Ahora, mira, el que me envía ahora un mensaje de texto a través de nuestro número de WhatsApp se lleva una entrada doble para ver el concierto del Cotton de esta noche de las 9, que ahora nos lo explicarás, ¿eh? Ens envieu un missatge al 664-526-180. Això és així, directe. Ricard, vull anar al concert. 664-526-180. I avui a les 9 al Cotton, què vamos a ver, Armando?
Pues eso, ¿qué vamos a ver? Pues no vamos a ver a Pau Donés, pero vamos a ver a su banda, a Jarabe de Palo, porque además están haciendo un tributo que está recorriendo una veintena de ciudades de todo el país, y que, bueno, han hecho una selección de las 17 canciones más destacadas del repertorio, a través de la dirección musical de Miki Forteza Rey, que es el coproductor de la banda, y bueno, está teniendo mucho éxito por todos los sitios donde se está presentando, después de que la discográfica independiente Tronco Records, que fue creada por el propio músico en el 97, ha puesto en marcha esta gira de homenaje que hoy llega a Lleida, ya te digo, con el aforo pues a reventar, ¿eh? Además, hay que comentar de que cuando vino Jarabe de Palo la primera vez en el 97, cuando cantaba lo de la flaca, el beso de la flaca,
¿En qué año?
Sí, 97 creo que fue. Yo lo vi, o sea, lo tuve que ver desde la cabina del DJ, porque es que no había sitio, ¿no? Nunca se había llenado tanto el Cotton Club como en aquella ocasión.
Ya. Bueno, fue un boom, ¿eh? Jarabe de Palo.
Sí, fue un boom, sí. Sí. A mí, bueno, para mí fue un palo de jarabe, pero bueno, es igual.
Aparte de los gustos, fue un boom, gustó mucho, cuajó.
Sí, claro, hacía canciones muy sencillas para gente poco exigente, ya ves, bonito y todo lo que hay por ahí, pero bueno. Pero que tampoco hay que quitarle mérito,
no,
porque llegar al gran público cuesta.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y además, una vida musical interesante, ¿eh?
Sí, no, aparte de que Pau Donés se hacía querer, ¿eh? Sí. Que era un buen tipo.
Sí.
Se murió demasiado pronto, con 53 años, en junio del 2020, en plena pandemia.
Oye, aunque hacía más pop que rock, supongo
sí,
que
rock le, hacía.
Pero supongo que le han guardado o está en el Gran Hotel también, ¿eh?
Sí, por supuesto, tiene algunas canciones y también luego sacó algunos discos que estaban mucho mejor, lo que pasa que no tuvieron tanta repercusión comercial.
Ya. Muy bien, bueno, pues això, si m'envieu un missatge de text amb el WhatsApp, ara 664-526-180, 664-526-180, t'endús... t'endús això, per anar al concert d'aquest tribut a Jarabe de Palo, al Cotton, que és un gran lloc, per viure concerts de música, vull dir que ho tens clar. Bueno, què més?
Bueno, tenemos a la rapera leridana de Alpicat, Elane, que hoy presenta Costuras del Karma, que es su nuevo disco, la tenemos con Amser como invitado especial en el Café del Teatre esta noche, para los que le vaya la música urbana y el rapeo. Luego tenemos al músico solsonés Sanders, que presenta en el Antares su nuevo trabajo, se titula Equilibrista, que este hace poquito de pop rock, también poco rock que digo yo, pero bueno, pero está haciendo una gira que está teniendo bastante éxito. Como éxito tiene, pues, un artista prácticamente desconocido, pero que tiene bastante peso para la gente que lo conoce, que se llama Rafa Pons, que pasa esta tarde a las 8 por 15 euros por el Can Ramón, presentando las canciones de su disco que se titula Joven, que es como se quiere mantener él, que ahora es que vive entre Barcelona y Argentina, porque se casó con su mujer.
Pero eso es un salto interesante, eso no se hace el fin de semana, ¿eh? Mira, cada fin de semana me muevo, ¿eh? No, es muy lejos eso, ¿eh?
Sí, eso de cruzar el charco está un poco...
Y caro, aparte de hora, de tiempo, dinero, ¿eh?
Bueno, pero si tiene bastantes contratos, o sea que entonces se lo puede costear.
Sí, sí.
Y de paso viene a ver a su gente.
Bueno, eso está, que está claro, pero quiero decir, no es como, oye, mira, estoy entre Barcelona y Lleida. Pues bueno, vale. Pero ya. No, entre Barcelona y Argentina es otra historia, ¿eh?
Exacto. Bueno. Oye, y hablando de artistas urbanos, pues uno que está pegando mucho y por todos los lados se llama Ben Yard, que es, bueno, por mucho que tenga un nombre artístico así raro, es pamplonica.
¿Ah?
Y viene el sábado a las 11 de la noche por 18 euros en taquilla, para cerrar los conciertos del 19 aniversario de La Boite.
Ah, vale.
Y este tío, fíjate, para que yo lo escuche en sitios especializados de música, por algo será, el otro día lo escuché y digo, bueno... Para el que le guste está bien.
Muy bien.
A mí tampoco me desagrada. Lo que me ha gustado mucho son unas declaraciones que han hecho la Sociedad Alcohólica, oye.
¿Qué han dicho?
Además los conozco, he estado un montón de veces con ellos y hay un concierto que es que tengo ahí los dientes largos porque lo hacen este fin de semana en Madrid.
Ah.
Y están Sociedad Alcohólica, están Crisis... Y están ni más ni menos que mis Ángelus Apátrida, que me encantan.
Sí,
bueno,
sí.
Pues ¿qué ha dicho el Juan, el cantante? Que los conciertos de Metallica se han convertido en un circo para pijos. Yo creo que tiene bastante razón.
Bueno, va, que vamos derivando. Oye, todo esto para este fin de semana. La semana que viene ya sabes que te doy fiesta. Además es Viernes Santo, o sea que no vamos a hacer programa. No, de hecho no hacemos programación local durante toda la semana que viene. El fin de semana que viene es un fin de semana complicado, ¿eh? Para hacer programación musical.
Sí, bueno, yo recuerdo que en mi niñez, durante la Semana Santa, no sonaban, o sea, era todo como se veía en blanco y negro, como la televisión. Los cines y los bares estaban cerrados, no se podía comer carne. Y en la radio, que a la cual siempre estaba enganchado, solo se emitía música sacra.
Sí, es verdad. Bueno, ¿verdad? Ha cambiado mucho, ¿eh?
Ha cambiado mucho. Sí, claro.
Ha cambiado mucho. Pero bueno, ya te digo yo que para la gente que se dedica a programar y hacer espectáculos es un fin de semana complicado, ¿eh?
Bueno, de hecho ya el Antares ha dicho de que cerraban puertas.
Claro.
O sea, cierran puertas. Y el Cotón no tiene nada. No es que cierren puertas, pero no ha programado nada tampoco.
Claro, claro.
Y el Café del Teatre, que programa para el domingo, creo recordar.
No, además es que este fin de semana sí, que es bueno, es el de inicio de Semana Santa, es Diumenge de Rams... Pero el otro, claro, está en medio de los festivos y es un problema, ¿eh?, en las ciudades.
Y
pero bueno,
mucha gente que se marcha.
Sí, los que pueden, ni que sea a que te dé el aire, aunque meteorológicamente nos han dicho que nos lo miremos, ¿eh?, que va a ser un poco variable.
Hombre, va a llover, que si no sería Semana Santa, sería Santa Semana.
Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que el Melo Malo sí que no descansa, ¿eh?, que lo podéis encontrar en las páginas del periódico La Mañana, solo es hacer el ejercicio de comprar el periódico y buscarlo y leerlo. Y escucharlo, pues los viernes, lo tenemos aquí con Andrés, con la voz de Andrés Rodríguez. Andrés, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para hoy?
Dicen que no hay nada imposible porque los sueños de ayer son las esperanzas de hoy que pueden convertirse en realidad mañana. Por eso hay quienes no les interesa el pasado, pero sí el futuro, porque ahí es donde esperan pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, el pasado se fue y el futuro está ausente, pero el presente es tuyo, como dicta un proverbio árabe. En cualquier caso, siempre se ha aconsejado no mirar nunca atrás, aunque los recuerdos siempre perduran. En estos tiempos, más que nunca, miramos hacia el final del túnel de esta pesadilla que compartimos desde hace unos años, y aunque parezca mentira, la primavera asoma con su mejor color, presta a liberarnos de esta crisis a la que está sometida la humanidad. ¿Cómo se puede ser un soñador en estos tiempos de hierro? ¿Cómo es posible que el mundo sea esto? ¿Cómo es posible que nadie te cuenta y te diga que son los sueños los que soportan la vida? Que no se puede seguir viviendo sin ellos, advierten los suaves. Soñar es gratis y somos muchos los que guardamos con recelo nuestro gran sueño. Dormidos y despiertos tenemos el mismo sueño y a la espera de que se cumplan estamos. Lo malo es que a veces el problema es que el corazón no quiere admitir lo que la mente ya sabe. Pero, ¿qué hacer cuando los sueños se van? Con la primavera, los malhumorados dibujarán al menos una leve sonrisa en su semblante si consiguen tomar los días buenos como dosis de felicidad y los malos como mera experiencia. Una tarea ardua, más llevadera en esta época, en la que aumenta la luminosidad y la temperatura. Se producen cambios en la presión atmosférica, floración y polinización, los cuales se traducen en desajustes en las hormonas, de ahí el dicho de que la primavera la sangre altera. Ahora más que nunca debemos pintar la vida de colores, como se visten los campos en la primavera, como son los pajarillos que vienen de afuera, como es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Es momento de que si no sabes qué ponerte, te pongas feliz entonando el todos de color de Triana y recordando que grite la flor y que se calle el cardo y todo aquel que sea mi enemigo que sea hermano, como entonaban Lole y Manuel. Un año más, las flores están por faena, haciendo el amor y no la guerra, brilla más el sol, soy un sol, salgo y me pongo, los días son más largos y todo parece mejor cuando llega la primavera, mi bonita primavera. Oh, yeah.
Oye, qué bonito, ¿eh? Qué no, bonito.
Es que como la primavera, es como que mi primavera.
La primavera es verdad, ¿eh? O sea, no es ya una percepción ni un invento humano, sino es que toda la naturaleza, ¿no? El planeta despierta, ¿eh? Y cambia todo, ¿eh? Cambia la cara de todo.
Todos de color, como sí, canta Triana. Sí, sí.
Por cierto, cada viernes con tu Melo Malo, que siempre incorporas trozos de letras, de canciones, tengo más claro que las canciones a veces las cantamos y las tarareamos y a veces no las entendemos o no las escuchamos a fondo.
Exacto. No reflexionamos las letras.
Hay letras muy buenas, de verdad. Muy buenas. Y hablamos ya de grupos que cantan en castellano. Si abrimos el abanico en inglés, que hay de todo también, ¿eh? Sí. Hay gente que escribe letras muy, muy, muy buenas, de verdad, ¿eh? Uh-huh. En fin, Andrés Rodríguez, oye, que tengas una buena primavera también y buena Semana Santa. Nos escuchamos la semana que viene, no, la otra, después de la mona, ¿vale?
Pues igualmente, a pasarlo bien y ser felices todos. Larga vida, oh yeah.
Vinga, que fem una pausa rapidíssima i et parlo de cine. Avui t'ho explico jo.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te al periòdico per entendre-hi més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al periòdico per entendre-hi més.
El restaurant Cal Nanet, icona de la cuina tradicional de Lleida, busca seguir ampliant la seva història amb persones que vulguin agafar el relleu dels caragols, els calçots i les carns a la brasa. Si voleu seguir endavant amb un restaurant referent a la província, poseu-vos en contacte al telèfon 690 39 31 11 o al correu calnanet@calnanet.cat. La família de Cal Nanet agraeix als seus clients tots aquests anys de fidelitat.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs hem de parlar també d'estrenes de cinema, de la cartellera. Avui no ens acompanyarà la Mònica Monbiela, que està ja amb una setmana carregada de feina i amb visites d'intercanvis d'aquests escolars, que és molt maco, però porta molta feina als professores i als professors. Però mira, jo m'he aventurat a buscar-te tres estrenes que crec que et poden agradar. I si no, escolta, només és rebuscar això i ja està, fer-te el teu cap de setmana. Mira, una Una, aquesta primera estrena és una estrena que la veritat és que quan van retornar, ara sabràs de què et parlo, quan van retornar vaig pensar, a veure, no? Perquè allò de segundes partes nunca fueron buenas. Doncs et diré que no em va desagradar gens el retorn de Cazafantasmes i sobretot l'homenatge que veladament i no tan veladament es fa al Egon Spengler, que és el, és un dels tres Cazafantasmes, Harold Ramis, que a la vida real l'actor doncs, ha mort i que li van fer doncs, un homenatge dins d'aquesta pel·lícula. Doncs bé, ara arriba aquesta segona part, Cazafantasmes Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los Cazafantasmes. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los Cazafantasmes se acabaron.
Pues protesto, señoría.
Se admite.
Gracias.
De fet, la veu igual l'has conegut, però és un personatge que surt a la primera, a l'original. Però els Cazafantasmes, que realment ara són pràcticament la família Spengler, el complet, tornen a estar a la seva ubicació en aquell edifici icònica de Nova York on va començar tot, la icònica estació de bombers de Nova York. Paral·lelament, els originals, mentre investiguen en un laboratori molt modern i ultrasecret com fer front a les cada vegada més perilloses criatures espirituals, descobreixen una antigualla amb una gran força maligna. Llavors, els nous i els vells Cazafantasmes han d'unir forces per defensar el món d'una nova ullara. Edat de gel.
Las leyendas hablan de un mal inimaginable que controla un ejército de fantasmas. Es el poder de matar de puro miedo.
O sea, que te mata del susto.
Podría producirse otra edad de hielo.
Necesitamos la ayuda de todos.
A trabajar.
¿Puedo ayudar en algo? ¡Melis con uniforme! ¡Anda!
Pel·lícula familiar, si vols, també per persones de que ja vam veure, vam viure la primera, les primeres, doncs surten molts guinys cap a aquesta primera pel·lícula original dels Cazafantasmes. Cazafantasmes Imperio Helado, ja a les cartelleres. I et parlo ara de la segona proposta, porta per títol Los Niños de Winton. Ve a ser, o m'ha recordat, però salvant les distàncies, evidentment, a la llista de Schindler. Veuràs per què t'ho dic.
30 segundos y estamos en el aire.
A ver, su asiento es este de aquí.
¿No podría sentarme más atrás?
Y ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma. Dicen que tienen mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
¿Por qué hace esto, señor Winton?
Porque si puedo ayudar en algo, debo hacerlo.
Doncs és una pel·lícula ambientada a la Segona Guerra Mundial, com et deia, a mi em recorda, salvant les distàncies, a la llista d'en Schindler, i és que un jove corredor de borsa britànic, Nicholas Nicky Winton, va ajudar a rescatar centenars de nens jueus dels nazis a la vigília de la Segona Guerra Mundial amb l'ajuda de la seva mare. Un acte de compassió gairebé oblidat durant 50 anys i del qual Nicky viu turmentat pels fantasmes dels nens als quals no va poder rescatar culpant-se per no haver fet una mica més.
Debes saber que no puedes salvarlos a todos. Y no debes culparte por eso.
Yo lo empecé y yo tengo que acabarlo.
No podemos abandonarlos a su suerte.
Lo que conseguiste es increíble.
Hacemos todo cuanto podemos. Tiene mucha fe en la gente corriente.
Porque yo soy un hombre corriente.
Quien salva una vida, salva al mundo entero.
Disculpe, pero ¿de cuántos niños estamos hablando?
Una pregunta. ¿Hay alguien entre el público esta noche que le deba su vida a Nicholas Winton?
Los niños de Winton, també a la cartellera. És una pel·lícula dura, és un drama a les portes de la Segona Guerra Mundial, en paral·lelismes a la Llista de Schindler, que sí que és veritat que aquella història té lloc durant la Segona Guerra Mundial. Però vaja, època similar i al final una finalitat similar. I acabem amb la proposta de música. Sí, sí, de música, d'engany, d'espectacles. No sé, digue-li com vulguis. Segur que vas ballar alguna d'aquestes cançons.
Todos hablan sobre ellos.
Los chicos de moda.
Son Milli Vanilli.
Bailarines que no saben cantar.
Son los iconos del momento.
Una vez fuimos las mayores estrellas del planeta. ¿Y sabéis por qué? Porque os dimos lo que queríais.
És una frase, jo crec que clau, dins de tot plegat. Això funciona de la següent manera. Un productor, en el seu moment, va buscar com tenir èxit i no buscava ni ballarins ni cantants, sinó buscava estrelles. La música ja la tenia, la cançó ja les tenia, les idees també, i va trobar doncs, a aquests dos personatges. Van crear el grup Milli Vanilli, van començar a fer coreografies i cançons doncs, ben preparades perquè fossin un èxit i convertir-los a ells en estrelles. I així va passar, fins que es va descobrir que ells no cantaven. I a partir d'aquí comença una controvèrsia. La pel·lícula és Milli Vanilli, Girl, You Know It's True.
¿Cuándo vamos a grabar nuestra versión de la canción?
Podemos probar cantando, pero ahora sois la imagen del grupo.
¡Fab! ¡Salimos en la tele y en la radio a la vez!
Todo el mundo está entusiasmado con Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
El número uno en Estados Unidos.
En realidad, mola.
Es nuestra canción.
Es todo falso. Ya sabes los rumores.
La música era espléndida. Así como los videoclips y los espectáculos. La gente estaba contenta. ¿Cuál es el problema?
Somos hermanos. Para siempre.
Me da igual que cantaran ellos o no. Me encantaba Milli Vanilli.
Va, aquí va el debat. És a dir, si ells no cantaven, però tu et feies sentir bé i a tu t'agradava aquella música i a tu et donava alegria, importa o no importa? I ara, això va ser a final dels 80, als anys 90, però ara, imagina't, tota la corrent de reggaeton, que afortunadament sembla que ja dona mostres d'esgotament, és que la majoria, no tots, però la majoria ni canten ni en saben de cantar, perquè tenen programes informàtics que acaben afinant la veu i fent que sonin bé. Per exemple, però és que anirem més enllà. Estem en una època en la que la intel·ligència artificial ja et pot generar vídeos, veus i tot amb una realitat pasmosa. Llavors, ens ha d'acabar important que una persona canti o no canti o com aquella cançó ens fa sentir? No sé, és un debat que ja veus que va canviant. Si el tractem a final dels 90... ens el pensem d'una manera i si el tractem ara a partir dels anys 20, dels 2020, doncs ens el tractem d'una altra. Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. I amb tot això que ens hem quedat a no res de la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, ens plantarem a la una amb la Pilar García Muñiz i després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Estarà amb nosaltres la Mari Carmen Salvador, també l'Espai Groc, amb moltes propostes, i recorda que si m'envies un WhatsApp al 664-526-780 dient: Ricard, vull anar al concert, jo t'enviaré una entrada doble perquè puguis anar avui a les 9 del vespre al Cotton Club de Lleida per veure a Jarabe de Palo, aquest tribut a Jarabe de Palo, el seu tour 2024 que s'atura a Lleida.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio del estreno de Puigdemont como candidato a la fuga y del caso Koldo, los contratos de la Federación de Fútbol que tienen a la UCO de la Guardia Civil haciendo horas extras, encontramos otras noticias que nos afectan y que muchas veces pasan desapercibidas. No sé si ahora mismo en tu empresa estáis afrontando algún tipo de cambio en la forma de trabajar, qué sé yo, una nueva estrategia o nuevos sistemas informáticos, nuevas máquinas, nuevos protocolos. Es algo que sucede bastante a menudo y nos puede llevar más o menos tiempo, pero a la larga todos acabamos adaptándonos a esos cambios. Bueno, todos o casi todos. Te cuento esto porque el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha justificado el despido de un trabajador porque no se adaptó a los cambios técnicos que había implementado su empresa. Todo esto ocurre justo antes de la pandemia, cuando esta empresa de un polígono industrial murciano decidió modernizar sus sistemas y su maquinaria. La sentencia considera probado que durante 9 meses a los empleados se les dio un curso de formación y un periodo de adaptación a esos cambios técnicos. En este caso, la empresa argumenta que 2 años después de implantar ese sistema, este encargado de almacén seguía cometiendo numerosos fallos y equivocaciones que perjudicaban al negocio. Por ejemplo, según la sentencia, a varios productos les atribuía el mismo código y aquello dicen que luego era un follón. En septiembre de 2021 le dieron una carta de despido porque no había conseguido adaptarse a esos cambios. Imagínate, ¿no?, cómo se quedó ese trabajador que inmediatamente plantea una demanda. La primera sentencia dio la razón a la empresa. El trabajador recurrió y el Tribunal Superior de Murcia ha ratificado ese despido. Hombre, hay que pensar que el empleado en cuestión tenía toda la voluntad de hacer bien su trabajo, pero sin embargo fue incapaz de hacerse con los cambios. Lo que dice el tribunal es que le ofrecieron la formación necesaria, eso lo valora, y le dieron tiempo suficiente. Lo cierto es que la legislación laboral contempla el despido por falta de adaptación cuando un empleado, tras la introducción de cambios significativos en los métodos o herramientas de trabajo, no consigue alcanzar el nivel de competencia requerido en su puesto. Eso sí, tiene que estar bien fundamentado, explicando la formación que ha recibido ese empleado, el periodo de adaptación que se le ha dado y además contener una evaluación que demuestre la falta de competencia. Es un tema peliagudo, con muchos matices, pero es un asunto que se puede dar con frecuencia, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad en permanente transformación. No te quiero decir nada con la irrupción de la inteligencia artificial. Algo así puede darse en cualquier empresa y en cualquier sector. Hay otros asuntos también destacados en esta jornada que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y uno ya no sabe dónde mirar con tanta causa judicial abierta. Bueno, pues hoy otra más. Un juzgado de Madrid ha citado como investigado a Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Han admitido la denuncia de la Fiscalía por presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil. Mientras tanto, el prófugo Carles Puigdemont ha abierto una página web para recaudar dinero y promocionar su candidatura en las elecciones del 12 de mayo. Hablando de esas elecciones catalanas, parece más que inminente el acuerdo PP y Ciudadanos para concurrir de forma conjunta a las urnas en Cataluña y también en las elecciones europeas. Contamos además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 50 años de cárcel al yihadista que asesinó al sacristán de Algeciras, Diego Valencia, y que hirió de gravedad a otro sacerdote. Los ataques se produjeron, si lo recordamos, en enero de 2023 al grito de Alá es grande, mientras con un machete este individuo irrumpió en 2 iglesias diferentes de esa localidad. Y estamos a viernes, solemos recordar qué tiempo va a hacer el fin de semana y vaya, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina o ya la tenemos encima, pues lo hacemos todavía más. Más vale que cojamos el paraguas porque se prevén lluvias en buena parte de España. Tiempo bastante inestable que a partir del sábado, quédate con esto, por la tarde se va a traducir también en una bajada de las temperaturas. La primera procesión de Semana Santa de España salía anoche con el recorrido del Cristo del Socorro por las calles del casco histórico de Cartagena. Cartagena. Mientras tanto, la procesión del Perdón y Esperanza abrirá este viernes de Dolores la Semana Santa vallisoletana con el paso de Jesús de la Esperanza portado a hombros por los hermanos de la Sagrada Cena. Partiendo del convento de Santa Teresa, el recinto amurallado de Ávila acogerá esta noche la procesión Vía Matris, en el que se realizarán las 7 lecturas sobre el camino que la Virgen recorrió en soledad durante la pasión de su Hijo Jesús.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy tenemos partido de la selección marcado por el escándalo en la Federación.
Sí, partido España-Colombia en Londres, es amistoso, 9:30 de la noche y de preparación para la Eurocopa. Luis de la Fuente va a dar minutos a todos los jugadores entre hoy y mañana y el martes contra Brasil, así que esta noche puede debutar la sensación que es el central del Barça, Pau Cubarsí. Esto en el día en el que la jueza efectivamente ha puesto en libertad a los dos últimos detenidos por el caso de presunta corrupción en la Federación, que son Tomás González Cueto y Ángel González Segura. Los dos se han negado a declarar por el momento. Es noticia también que Thibaut Courtois ha comenzado hoy su recuperación en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, y lo ha hecho tan solo 2 días después de haber sido intervenido quirúrgicamente de la rotura del menisco interno de su rodilla derecha, que se produjo el pasado martes en un entrenamiento. Hoy ha empezado el portero belga a trabajar en su recuperación, un Courtois que tiene ahora por delante en torno a 2 meses para volver a jugar.
Y en la Fórmula 1 en Australia, primeros entrenamientos liderados por Leclerc, con Sainz tercero y Alonso quinto. Sainz, solamente 2 semanas después de ser operado de apendicitis, va a buscar mañana la pole.
Hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Mediodía Cope.
I escoltem tot seguit la glosa del nostre bisbe Salvador.
Estimats diocesans, els dies de la Setmana Santa tenen un significat especial per a les comunitats cristianes que durant un temps han preparat els actes litúrgics, les devocions i han organitzat les processons als carrers. Això també es nota en la vida de la nostra societat, que es prepara per a unes vacances curtes, uns viatges més o més llargs i, és clar, per participar en les celebracions religioses. Tots, d'alguna manera, es submergeixen en aquest àmbit singular de característiques sagrades. Fins i tot, fugint de les aglomeracions, a molta gent agrada l'ambient i el perfum dels carrers i de les processons. Els dies previs a aquestes celebracions, ara mateix, els seus diferents germandats i cofradides s'omplin de confrares, enllestint els detalls dels passos, dels recorreguts i endreçant els propis vestits. Són sobretot laics, perquè, com sabeu, hi ha dels altres dos sectors dels clergues i els membres de la vida consagrada que completen el conjunt del poble cristià. Lògicament, el laicat és molt més nombrós a l'Església, i on es nota més és principalment en la composició del món confrare. Hi ha un conciliari, però també desenes de socis que opinen, decideixen, perquè prèviament organitzen i es comprometen per complir també, com sigui possible, les seves finalitats. Això ho diu també el Papa Francesc, que espera que tots els laics tinguin també possibilitat de compartir i decidir coses. Les associacions de fidels, com les nostres famílies, en saben molt de convivència i l'experimenten en cada moment en la distribució de funcions al seu interior. Seguint aquest esperit, tots els seus membres treballen a favor dels altres i del conjunt, de tal manera que tots se senten partícips de l'activitat ordinària. Segurament la millor imatge de la col·laboració i del servei és la mateixa família. L'Església també la podem considerar com una gran família de fills de Déu. Per això cal escoltar a l'altre i cap esforçar-se en compartir les decisions en els altres. Agraeixo a totes les persones del món confrare que siguin realment autèntics cristians i que participin en bona devoció en els actes que organitzen. Gràcies per tot. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 9 minuts i mig per sobre de la una de la tarda. És divendres, com bé ja saps, és 22 de març, portes de la Setmana Santa, una Setmana Santa que la pots viure de dues maneres. Si tens festiu tota la Setmana Santa, doncs sí, estem a les portes de la Setmana Santa i d'un període doncs, de 10 dies de vacances. Si només tens els que són festius, doncs bé, sí, comença la Setmana Santa, però de fet fins dimecres o dijous no t'hi comences a fer a la idea. Tot i això, recorda que nosaltres donem descans a totes les col·laboradores i tots els col·laboradors, que són molts, que ens ajuden dia a dia a la programació de Cope Lleida, i que hi estic enormement agraït a totes i a tots, ho saben. Els hi donem festa i per això nosaltres no tenim programació local la setmana vinent. Tornarem just després de la Mona, el dimarts. Com estem a hores d'ara de temperatura? Doncs mira, estem a 22,6 graus. Et dic que l'Armando em va enviant, quan sap què he de dir la temperatura per antena, m'envia un missatge amb la temperatura. Fa dos minuts em posava, estem a 22,4. Fa un minut m'ha posat, estem a 22,5, està pujant. I ara m'acaba d'entrar, estem a 22,6. Ja ens ha avançat abans que avui serà el dia de temperatura màxima. A partir d'aquí comencen a baixar i col·locar-se on s'han de col·locar, perquè és que recordem que la mitjana de la mínima és de 4 graus al mes de març, estem a 9-10 de mínima, i la mitjana de les màximes al mes de març és de 18 graus i estem a 25, 26, 27 graus. Ivan Álvarez, què és el que ens espera pel que queda de dia i demà? Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominen els intervals de núvols que al final del dia podrien deixar algunes precipitacions dèbils i disperses en punts del Pirineu. Les temperatures en general pujaran a la meitat sud i es mantindran sense canvis al nord. Tindrem 27 graus de màxima a Lleida, Balaguer, a la Seu d'Urgell i a Tàrrega, o 23 a Viella. De cara a dissabte començarem el cap de setmana amb intervals de núvols, però al Pirineu podrien deixar algunes precipitacions dèbils durant la primera meitat del dia. Sobretot, el vent també bufarà de component sud d'intensitat moderada i les temperatures baixaran. Tindrem 25 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 24 a Lleida i a Balaguer, 23 a Tàrrega o 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Una altra cosa que em diu ara l'Armando. Saps que normalment diem, és que clar, per Setmana Santa sempre plou. És que sempre plou per Setmana Santa. Doncs bé, ell que té arxius i dades de tot i que a més li agrada, em diu, la única Setmana Santa, la única, o sigui que només n'hi ha hagut una a la història des de que tenim dades, que ha estat íntegrament, els 7 dies passada per aigua, és difícil, 7 dies seguits plovent i que coincideix amb Setmana Santa, doncs sí, ha passat una vegada des d'aquestes dades, i va ser del 2 al 8 d'abril de l'any 1969, aquell any. Sí que es va poder dir, aquesta Setmana Santa sempre plou. Fem una pausa ràpida perquè ja tenim aquí la Mari Carmen Salvador.
Em subscric? No em subscric. Em subscric? No em subscric.
Decideix-te. Subscriu-te al periòdico per entendre i més per només 45 euros i emporta't 20 euros per gastar com vulguis en un xec regal d'Amazon.es.
Em subscric al periòdico per entendre i més.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, dos pantallas y cuatro micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñez.
Lleida.
Ja ens havia avisat la setmana passada, però estem nosaltres aquí als estudis, la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Un divendres de dolors.
Exactament, divendres
de dolors. Això vol dir que estem ja a les portes de diumenge de Rams i de la Setmana Santa.
Pràcticament comencem la Setmana Santa i pensem en la població de Bellpuig que ho fan doncs, molt solemne, una gran professor que té molta tradició i que comença ja precisament el divendres de dolors. Mm-hmm. Bé, doncs avui parlem amb la senyora Montse Sánchez, directora del Secretariat de les Confraries, Congregacions i Germandats de la nostra ciutat, recentment anomenada en aquest càrrec. Enhorabona, Montse.
Bon dia, moltes gràcies.
I amb el senyor José Manuel Gómez, de la Germandat del Crist de l'Agonia de Lleida. Bon dia, José Manuel.
Bon dia a tots.
I bueno, que ell era, fins l'any passat, doncs teníem el José Manuel amb la càrrec que té ara la Montse i ara doncs els tenim els dos aquí amb nosaltres, cadascú per un tema. Quina és la finalitat d'aquest moviment cristià, Montse?
Si us referiu a lo que és el secretariat de confraries, uh-huh, es tracta d'una mica a plegar totes les confraries que hi ha a la ciutat i que surten al carrer per mostrar aquest temps de Setmana Santa, per fer pública aquesta fe cristiana. Doncs és una mica a plegar i donar el recolzament per part del Bisbat de Lleida a totes aquestes confraries i servir-les en tot allò que elles necessitin.
A la nostra diòcesi, quantes confraries, congregacions i germandats tenim en aquests moments?
Doncs en aquest moment hi ha 15 més els armats que també participen d'aquesta sortida a la Setmana Santa. Per tant, entre tots hi ha 15 confraries, germandats i els armats que també participen.
Així també es consideren com...
Bueno, no és una congregació, però sí que participen de tota la sortida a la Setmana Santa. Per tant, penso que és bo esmentar-los.
Les imatges que no tenen pas propi, qui els proporciona el pas per sortir a la processó? Perquè n'hi ha moltes que no tenen carrossa per portar les seves imatges.
Doncs espero no equivocar-me, però entre els Dolors, la Congregació dels Dolors i la Congregació de la Sang són les dues congregacions que aporten aquests trons o
aquests trons,
elements. Sí.
I llavors, doncs, aquests passos, a més, tenen la seva congregació, tenen la seva seu per anar a buscar les vestes i tot això, a part d'allí on tenen que trobar el tron, o és diferent, uh-huh, no? José Manuel?
Efectivament, bueno, cada entitat té la seva seu social, independentment de que els tabernacles o les imatges puguin pertànyer, pues, en aquest cas, a les congregacions tant de la Sang com dels Dolors, però hi ha congregacions i confraries com nosaltres, la del Crist de l'Agonia o de la Fugida a Egipte, que tenen el pas propi, o el Natxaré de la Mariola, que tenen pas propi, llavors la confraria dels Pagesos, que també té pas propi, amb la qual cosa els aporten a la processó acompanyant amb les seves vestes de cada confraria.
Bé, durant l'any el que era parròquia de Sant Andreu, al carrer de Cavallers, guarda els trons i imatges d'algunes confraries que no tenen lloc per guardar-les i en aquestes dates estan allí doncs, guardades durant tot l'any, no, José Manuel?
Efectivament, des de l'any 2018 se va fer un acord amb el Bisbat del Secretariat de Congregacions de tindre allà la seu permanent del secretariat i que fossi l'aixopluc d'aquelles entitats que no en tenien un lloc on guardar els tabernacles i llavors pues, majoritàriament són els passos que tenen els Dolors. Hi ha també el pas de Jaume I, de la Pietat, que surt a la processó del silenci i també hi ha la confraria del Crist de l'Agonia, que també té la seva seu en l'antiga església de Sant Andreu i que precisament pues, en aquestes dates ho està durant totes les tardes obert gràcies a la confraria del Crist de l'Agonia i precisament el proper dilluns es farà la celebració litúrgica del Tridu, que seran 3 dies dedicats al Crist, fins al dimecres, que farem la processó del trasllat, ja l'inici ja al casc antic de les nostres activitats, per donar, diguem-ne, el tret de sortida a la processó del silenci, que la farem el dijous al vespre.
El triduo a la parròquia de...
De Sant Andreu.
De Sant Andreu, o sigui, no a Sant Martí, a Sant Andreu.
No, a Sant Andreu.
S'obrirà com a parròquia.
Sí, sí, sí.
I hi haurà els passos dins, també.
Exacte.
Perquè aquests passos sortiran el dia de...
El diumenge de Rams.
De Rams, i surten des de Sant Andreu?
Des de Sant Andreu.
Des de Sant Andreu. Es pot visitar aquests dies?
Durant tota la setmana.
Durant tota
Estan preparant, precisament, pel diumenge de Rams, la processó, i llavors està... Hi ha molta activitat aquests dies perquè clar, estan vestint els passos per tal de que surtin lluents el dia de la processó de diumenge de Rams.
Parlem del pas de la flagel·lació, que està d'aniversari, 75 anys, recentment restaurat, i suposo que el podrem veure a la processó del divendres sant. On és ara en aquests moments el pas de la flagel·lació?
Ara mateix està a l'Església de la Sang.
A la Sang, o sigui que està custodiat a la Sang.
Exacte, està exposat allà. L'altre dia que va haver la celebració del quinari, en un dels dies, doncs es va fer l'Eucaristia i després es va fer un acte de benedicció, no del pas, sinó de la restauració que s'havia fet del pas. I bé, el Jordi Curcó ens va explicar una mica la història d'aquest pas i del seu valor artístic. I ha quedat una restauració realment preciosa, va ser un acte molt reeixit i la veritat és que convido a tothom que se fixi durant aquest any, especialment amb aquest pas que s'ha restaurat d'una manera exquisita i ha quedat preciós.
No solament el dia de la processó, sinó que podem passar a visitar-lo per l'Església de la Sang,
sí,
que té uns horaris per veure'l més de prop.
De fet, ahir es va fer la inauguració de...
Aquesta imatge estava a la parròquia de la Mercè.
No ho sé exactament, igual sí, però no ho sé dir amb exactitud, per tant, no m'arrisco a dir-ho.
Vull dir que bé, normalment la portava el tron de los mercedaris.
Sí, la confraria de la Mercè, sé
la
que treu el tron.
La confraria de la Mercè treu però, el tron, sí. I tenen aquesta imatge. Bueno, si no s'ha visitat la Església de la Mercè, no se sap, però la tenien allà exposada. Ara no, des de que ja es va portar a que la restauressin. Bé, doncs suposo que s'han realitzat moltes activitats, quinaris, el septenari, els dolors, aquests dies avançant ja la Setmana Santa i avui pues, ja la Verge dels Dolors, importantíssima, tothom doncs, passarà una miqueteta a fer la visita. Clar. Per l'Oratori dels Dolors a la cara del carrer Cavallers. I per les desfilades processionals d'aquest any s'han previst algun canvi, millora en quant a passos o en quant als armats, hi ha algun canvi?
Que jo conegui, em sembla que tot és igual i si hi ha alguna sorpresa, doncs potser les confraries també s'ho reserven per una mica...
Sí, sorpresa.
No sé si hi ha alguna sorpresa, però bueno, també s'ha de dir que la Somereta aquest any celebra el 25è any de sortida a la processó de les Palmes i aleshores doncs, hi ha una invitació, no?, a poder participar d'aquest acte per...
Bueno, la Soledat és una de les novetats, sortirà pues, amb aquest manto restaurat preciós, amb la seva corona de plata, i és una imatge que, com que ja des del certament de l'Acadèmia Mariana ja es va potenciar degut als premis que es van donar i que va ser doncs, honorada en aquest certament literari, doncs ja la Verge de la Soledat ha estat una miqueta protagonista aquests dies i també serà protagonista, com no.
Bueno, i tinc un petit secret a veus, no?, que ahir va comentar mossèn Jaume Melcior, que havien demanat un cor de plata com l'antic que portava la Mare de Déu de la Soledat, en el qual anirà les relíquies del bisbe Uix i del Francesc Castelló.
Sí, dels màrtirs.
Dels màrtirs de Lleida. I aleshores doncs serà una cosa bonica, està esperant, diu, no sé si arribarà o no arribarà el cor a temps, perquè està encomanat, però sí que és un fet bonic, no?, de que pugui processionar amb aquest cor de plata amb les restes dels màrtirs, no? I, bueno, i el divendres sant, quan surti la Mare de Déu, doncs anirà acompanyada per la banda municipal.
Bueno, anirà acompanyada per
marxa,
la marxa...
I per la banda.
La banda municipal de Lleida i la marxa que van triar els lleidatans.
Exactament.
Que el van votar els lleidatans i llavors la resta de lleidatans que no eren a la catedral podran veure si van fer bona tria o no. Bé, doncs agraïm molt a la directora del Secretariat de les Confraries i Congregacions i Germandats de Lleida, la senyora Montse Sánchez, benvinguda en aquest càrrec, i el senyor José Manuel Gómez, de la Germandat del Crist de l'Agonia, per acompanyar-nos avui. Alguna cosa més, Montse?
Sí, volia dir que com a cosa d'última hora que ens van avisar, i potser és bo d'anunciar-ho, és que el dissabte, demà dissabte, a la tarda, a les 6:30, actuarà la Moixiganga a la catedral.
Ah, bueno,
aleshores, clar,
és una bona notícia.
És bo saber-ho, de que els lleidatans es puguin atansar a la catedral a veure aquest acte tan bonic, no?, de la Moixiganga.
Demà a les 6 de la tarda?
A les 6:30.
Demà dissabte a 6:45 de la tarda a la catedral de Lleida, la Moixiganga, que és una dansa
de l'Esbart Dansaire.
De l'Esbart Dansaire, terres de Lleida.
Exacte.
Tradicionalment sempre actuaven
al pregó
de la Setmana Santa. Lamentablement aquest any
no hem tingut pregó.
I
actuaran a la catedral.
Bueno,
pues, de tots modos el veurem, no? I això és el més important.
També el Crist de l'Agonia aquest any ja són 20 processons del silenci.
Bueno, també és l'aniversari.
Van passant els anys i també tenim actes anys, preparats, actes especials per tota, fins al mes de setembre, que finalitzarà la nostra anualitat.
Bueno, els nostres 20 anys, o sigui, la celebració dels 20 anys.
Ah, ja està. Llavors, tenim coses també especials preparades per tots aquests actes.
Pues vinga, doncs estarem al tanto i estarem informant. Moltíssimes gràcies, Montse, moltíssimes gràcies, José Manuel, per acompanyar-nos avui. Gràcies. I ara, abans de acomiadar-me, vull recordar que avui, precisament, avui dèiem que és la Verge dels Dolors i que a Bellpuig hi ha molta celebració, molta festa, i que a l'oratori del carrer de Cavallers hi haurà molta festa també avui a dels Dolors, però a més, avui, a les 8 del vespre i a la Catedral Nova de Lleida, es farà el tradicional concert de Setmana Santa amb el lema "No ens abandoneu, Senyor", amb la coral de la Catedral de Lleida i la participació de la coral La Lira de Torres de Segre, sota la direcció de Joaquim Messalles, i recordem que serà a les 8 del vespre, avui mateix, a la Catedral Nova de Lleida. Moltes gràcies, desitgem a tothom una Setmana Santa santa, i una feliç Pasqua de Resurrecció. Després ens retrobarem aquí a la cadena COPE. Moltes gràcies a tothom per ser a la nostra sintonia.
Clar que sí. Gràcies, Mari Carmen.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que comencem l'Espai Groc directes cap a les 2 de la tarda parlant d'activitats. Avui parlarem d'activitats d'aquest cap de setmana, de la Setmana Santa i quasi bé del cap de setmana vinent, tot i que és un cap de setmana molt, molt, molt especial, l'altre cap de setmana, perquè... Bueno, sí, sempre diem, hi ha molta gent fora, però hi ha molta gent que no està fora, per tant... Però és complicat perquè són molts dies festius. Per què dic això? Doncs perquè ja saps que la setmana vinent és Setmana Santa i que nosaltres no tenim programació local. O sigui, nosaltres ja tornarem després, just l'endemà de la Mona, el dimarts, dia 2 d'abril. I, per tant, anem a parlar de força activitats amb la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon divendres a tots i a totes.
I des de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Antònia Capdevila, que no ens acompanya avui, des de la Biblioteca Pública de Lleida, però vaja, la setmana passada ja ens va fer un repàs de totes les activitats que trobareu a la biblioteca, i que si voleu repassar les podeu trobar a la seva web, bibliotecalleida.gencat.cat, bibliotecalleida.gencat.cat, tot junt, així de fàcil. Maribel Tost.
Aquí.
És que estava mirant el calendari.
Sí.
Que et queden 10 dies de miralls.
Ens queden 10 dies de...
Però vaja, mal comptats, com
sí,
el que
sí,
diu.
Sí, sí, o ben comptats.
O ben comptats,
O ben comptats, que és l'última oportunitat per visitar, doncs,
però
aquesta...
Però que semblava que bueno, escolta, sí, que a més aquesta durava 2 mesos de més,
sí,
no s'acabarà mai,
sí,
ja
sí,
està.
No, doncs pues ja gairebé ja està, però bé, entrem de cap a la Setmana Santa i és una oportunitat per visitar-la, perquè estem oberts tots els dies de la setmana, no tanquem cap dia, fins i tot dilluns de la Mona també doncs, estarem oberts. Per tant, doncs, és una oportunitat per acomiadar aquesta exposició i per gaudir també doncs, del ventall de visites guiades que hem programat en aquest marc. Mm-hmm. Com és habitual, doncs, demà dissabte a les 6 de la tarda, com dissabte vinent, també doncs, a les 6 de la tarda tenim programada la visita per al públic general. I de cara doncs, a la setmana que ve, dilluns, dimarts i dimecres, és a dir, 25, 26 i 27 de març, a les 6 de la tarda doncs, tenim programades tres visites guiades adreçades pel públic familiar, no? Uh-huh. Que si hi ha doncs, radioients que en aquests moments doncs, ens estan escoltant i volen visitar doncs, l'exposició acompanyats doncs, de les seves famílies, és una oportunitat per fer doncs, una visita doncs, guiada i tenir doncs, una experiència doncs, més completa a l'exposició. Però també, doncs, si em permets, en el marc doncs, d'aquesta Setmana Santa també hem programat doncs, diverses activitats. Per exemple, doncs, demà dissabte tenim el concert familiar a Penjar, un concert que ja n'hem tingut l'oportunitat de parlar-ne en aquest programa, que l'hem ofert pel públic escolar, que dissabte passat l'oferíem pel públic familiar i que demà dissabte tornem a fer doncs, una altra sessió per al públic familiar, però aquí sí que m'agradaria doncs, comentar que queden contadíssimes...
Sí. Les acabo de contar.
Sí, sis entrades. I,
bueno,
si no
ja sabeu que hi ha altes i baixes, sí, eh? Vull dir que igual entreu i en trobeu set o en trobeu tres.
Sí.
Però és que si ho teniu clar que hi heu d'anar, és ara ja, que és, aixafòrum.org/Lleida.
Ara ja. Realment és ara ja perquè és un concert familiar que val molt, molt la pena. Vam tenir doncs, l'oportunitat de gaudir-lo doncs, la setmana passada i és un recorregut, un viatge magnífic pel món del jazz, de la mà de quatre joves talentosos que interpreten doncs, un seguit de peces doncs, relacionades doncs, amb el jazz en un ascensor, literalment en un ascensor dels anys 20 i 30 que demà muntarem doncs, a l'escenari de CaixaForum Lleida.
Només li falta pujar i baixar ja.
Sí, però...
només t'hagués faltat això ja.
Sí. Però si em permets, realment aquest ascensor gràcies doncs a efectes que ens ofereix
o sigui,
doncs, el món audiovisual,
tot, eh?
Sí, us sembla i tot, no? Els personatges doncs pugen i baixen doncs per aquest ascensor, un ascensor que està situat en un gran hotel de la ciutat doncs de Nova York i val a dir que és un espectacle doncs magnífic. Sí que està encarat pel públic familiar, però l'altre dia, dissabte passat ens acompanyava públic de totes les edats. És una activitat que té una durada doncs aproximada en la web, a més doncs en la publicació doncs de l'activitat tenim el full de sala de l'activitat en el qual doncs el públic podrà trobar doncs aquelles pistes per poder gaudir més plenament d'aquest magnífic concert que d'alguna manera tanca la temporada d'aquest primer trimestre
de l'any.
No arriba l'hora.
Vull dir que això no arriba l'hora. És per ràpid, eh? It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Shua do a shua do a shua do a shua do a. It make no difference if it's sweet or hot. Sweet or hot. Just keep the rhythm. Everything you call. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Shua do a shua do a shua do a shua do a. Clar, ja m'imagino el públic entusiasmat.
Va ser doncs, un mar d'aplaudiments. I entre d'altres temes, doncs, aquest serà un de que el públic que demà ens acompanya a CaixaForum Lleida doncs, podrà doncs, gaudir de la mà d'aquests quatre joves.
A part de tota la posada en escena de l'escenari, suposo que de vestuari i tot això és... És Nova York, anys 30, no?
Sí, 20-30, sí. I a part és que els personatges, doncs, durant aquesta hora curta, que diguéssim, fan multitud doncs, de canvis de vestuaris, mm-hmm. perquè interpreten doncs, diversos personatges que tenen doncs, un protagonisme especial doncs, en aquest hotel de Nova York.
Ah, o sigui, hi ha una línia argumental.
Hi ha una línia argumental, val. Per descomptat. Sí, pues sí,
imagina't
sí.
tu. Sí, sí. Bueno, escolta, això a queixaforum.org/Lleida, allà ho teniu, sí, sí, sí. en jazz, eh? O sigui, sí. amunt i jazz. Amunt és curiós el jazz, dic ara el jazz perquè l'hem escoltat, qualsevol tipus de música, com t'encaixa la vida segons el moment del dia o segons l'època que estàs vivint. Eh? Així, ara escoltava aquesta peça de jazz i pensava, dic, mira, ara ja estaria una hora així. No?
Sí. Hi ha molts tipus de jazz, aquest jazz sí. potser sí. és molt, molt més amable. No?
Ja, però estem a les portes de cap de setmana sí. i de Setmana Santa i, escolta, vaja, no sé, ara l'he escoltat i m'ha sí. o sigui, m'ha encaixat com en ell el dit. Sí.
Però això és cert, hi ha una música per tot tipus de sí. moment, coses que estàs fent, períodes que estàs vivint, la música sempre ens acompanya.
És que fins i tot una cançó, anava a dir, o un grup, o un tipus de música que t'agrada molt, hi ha moments de la vida que no
pots escoltar.
Que no t'entren.
Sí, escolta, sí, sí.
Ara això no
toca. O que et recorden coses que en aquell moment Clar. No vols recordar, sí, sí.
Molt bé.
I bé, i si em permets, doncs, aquesta Setmana Santa doncs, també tenim una activitat doncs, molt important, que és explora l'extinció doncs, dels dinosaures, que també n'hem tingut l'oportunitat de parlar en aquests darrers programes. Sí que val a dir, doncs, que tenim totes les sessions exaurides.
Doncs pues n'hi havia un munt,
N'hi havia més de 27 sessions.
Ah, però
pues ho dic. Sí, 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 totes estan exaurides. Però tot i amb això, jo voldria fer una crida que el públic realment està interessat en gaudir doncs, d'aquesta activitat, tot i estar exaurit que vingui doncs, a CaixaForum Lleida. Per què? Perquè les sessions tenen un aforament molt, molt, molt limitat i és molt possible que algú que anticipadament s'hagi tret la invitació, perquè és una activitat totalment gratuïta, doncs en el moment doncs, de la sessió no vingui i llavors doncs, li donaríem doncs, entrada. No? I llavors és una activitat que és una activitat doncs, magnífica, adreçada doncs, a tots els públics. És una mostra que d'alguna manera doncs, ens demostrarà, valgui la redundància, què és el que va provocar l'extinció doncs, dels dinosauris. No? I aquí, amb aquesta mostra, podrem veure doncs, meteorits, rèpliques de dinosauris i el més important de tot és que cadascuna d'aquestes sessions que tenen una durada d'una hora aproximada seran dinamitzades per un gran comunicador científic que és en Marc Boada. Ell és el conductor doncs, de diversos programes científics doncs, de TV3. M'atreveria a dir doncs, que és un gran amic doncs, de CaixaForum Lleida perquè l'acostumem doncs, a convidar a portar doncs, aquestes activitats doncs, científiques que són d'una garantia i d'un rigor científic, valgui la redundància, doncs, molt, 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 molt important. Mm-hmm. I bé, doncs, el públic que vingui doncs, a CaixaForum Lleida doncs, a partir doncs, de demà a les 11 del matí, que és quan tindrem la primera sessió, fins el divendres a les 7 del vespre, que és la darrera sessió, al mateix temps doncs, que vingui a CaixaForum doncs, té l'oportunitat doncs, de visitar doncs, miralls dins i fora de la realitat, que era doncs, el leitmotiv amb el qual doncs, començàvem doncs, aquesta intervenció de
CaixaForum. Maribel, els miralls, el darrer dia que estan disponibles és el dia de la Mona.
El dia de la Mona, el dia 1 d'abril.
Vale, llavors, què passarà al CaixaForum a partir del dia 2?
Què passarà, doncs?
Bueno, comencen a protegir miralls, sí, a encaixar-los, sí, se'n van...
Se'n van...
I què aterra?
Estarem durant l'exposició doncs, de miralls, és una exposició que a nivell de muntatge, en el seu dia, el mes de setembre, va ser una exposició doncs, una mica doncs, complicada. Mm-hmm. Les sales d'exposicions doncs, de CaixaForum Lleida tenen la peculiaritat de que tenen unes dimensions doncs, determinades, no? I aquest muntatge doncs, implica també uns dies de desmuntatge.
Clar, ja suposo.
I per la qual cosa, doncs, durant aquest mes d'abril, la sala d'exposicions no serà visitable pel públic perquè estarem doncs, en ple desmuntatge de l'exposició Miralls dins i fora de la realitat, però també estarem en ple muntatge d'una nova exposició que tindrem el dia 3 de maig, que és Còmic, Somnis i Història, que serà doncs, una exposició en la qual doncs, reunirem més de 100 peces, totes elles dedicades doncs, al còmic occidental i amb peces tan importants doncs, d'artistes nacionals com internacionals. Tindrem doncs, obres doncs, del Quino, del Paco Ibáñez... una llarga llista per conèixer doncs, el món del còmic, per conèixer, per demostrar que realment és un art reivindicatiu i, per altra banda, doncs, un art doncs, de transformació de la societat.
Aquesta exposició estarà 3 mesos?
Aquesta exposició estarà des del dia 3 de maig. La inaugurarem el dia 3 de maig a les 6 de la tarda amb una conferència que el públic que ens està escoltant no se la pot perdre perquè tindrem a Vicenç Sanchís. Ell ha estat director doncs, de TV3, però, per altra banda, doncs, ha estat assessor doncs, de diverses exposicions, comissari de diverses exposicions i, per descomptat, assessor de l'exposició de còmic Somnis i Història. I llavors és una exposició que tindrem des del dia 3 de maig fins al dia 28 de juliol.
Uns 3 mesos aproximadament. Després ja vacances, evidentment, a l'agost desmuntar i tornar a muntar.
Sí, sí. Però bé, doncs, entremig la programació de Caixa Fòrum doncs, continua amb activitats doncs, pel públic familiar, tots els dissabtes del mes d'abril i tots els diumenges del mes d'abril tindrem tallers de ciència per al públic familiar, que tindrem l'oportunitat de parlar-ne detalladament en aquest programa, i també doncs, encetarem nous cicles de conferències, com ara doncs, un cicle doncs, dedicat doncs, al consum, no? Un cicle que estrenarem doncs, el dia 8 d'abril i ens preguntarem doncs, si el consum conscient és possible, i a través doncs, de la visió del professor Albert Vinyals, que estrenarà doncs, la conferència, i després, que es trenarà, perdó, doncs, el cicle, i després doncs, una taula rodona que es durà a terme doncs, el dia 22 d'abril, en la qual participaran representants de l'administració, les empreses i la ciutadania, doncs s'analitzarà com es pot dur a terme doncs, un consum molt més conscient. Uh-huh. I bé, continuant doncs, amb aquesta relació doncs, de conferències, sí que m'agradaria parlar doncs, d'un cicle excepcional, d'una experiència única que tindrem doncs, a Caixa Fòrum Lleida de l'11 d'abril al 25 doncs, d'abril, durant 3 dimecres doncs, consecutius doncs, a les 7 de la tarda, un cicle que porta per títol Divertimento, la música explicada, que serà doncs, conduïda per dues persones que ben segur que seran molt conegudes pel públic que ens està acompanyant en aquests moments, no? Per en Pedro Pardo, que és compositor, director i pianista, i l'Albert Galterán, que és periodista i divulgador musical, no? Què és Divertimento, la música explicada? Doncs és més que una conferència, és més que una projecció, és més que un concert. Tindrem a l'escenari de Caixa Fòrum Lleida doncs, aquests grans divulgadors musicals que ens faran un recorregut per la història de la música, que ens emocionarà doncs, a tots plegats i d'alguna manera descobrirem els genis que van representar per la història figures com Bach, Beethoven, Chopin i Mozart, per exemple.
Això serà entre setmana, els
entre
dijous,
setmana.
Eh?
Els dijous, sí, entre bueno, setmana.
El primer comença el 11 d'abril, sí? Això que en parlarem quan tornem de Setmana Santa, de la Mona, per entendre'ns, però ho teniu a la web tot això, caixaforum.org, si ja ho tens clar, doncs pots aconseguir la teva entrada, que a vegades és millor avançar-te que després ja veus que això s'omple ràpid. Molt bé, Maribel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Roser, per on comencem? A veure. Perquè la Roser ens ha d'explicar moltes coses avui, per això ho dic.
Primer comencem dient que la setmana vinent, a nivell auditori, l'equipament tancarà tota la Setmana Santa, d'acord? Malgrat estarem allí i algunes de nosaltres treballant a porta tancada, perquè tot el que ens ve quan tornem de Setmana Santa és moltíssima activitat i activitat fantàstica, per altra banda. Per tant, del 25 a l'1 d'abril tanquem, tornem el dia 2 d'abril amb energies renovades, perquè ja el 4, dijous 4 d'abril...
És que Déu-n'hi-do, insisteixo que tant la Puri Terrado com la Roser Gord l'han anomenat com un dels concerts fixes que no t'has de perdre.
Absolutament.
Insisteixo, això ja, perquè clar, n'hem parlat fa molt temps i ho veiem lluny, això és ja. Quan dic ja, vull dir que és que ara la Setmana Santa passarà molt ràpid. I quan tornem, el dijous, dia 4 d'abril, teniu cita a l'auditoria.
I una cita d'aquelles cites importants per marcar el calendari d'una manera, és que ho diem, és històric, és un d'aquells concerts que un intèrpret d'aquestes característiques, d'aquesta importància, d'aquesta llegenda que porta a sobre, la Martha Argerich, aquesta pianista argentina de 82 anys que fa gira per Espanya només amb tres ciutats i una d'elles és Lleida, el 4 d'abril a les 8 del vespre, tocarà amb el pianista Pablo Galdo i faran una primera part a quatre mans i la segona part tocaran amb Lleida, amb la formació lleidatana resident a l'Auditori Lleida Art Ensemble, faran el Carnaval dels Animals de Saint Saëns. Per tant, insisteixo, és una oportunitat única a Lleida que tenim d'escoltar en viu una pianista d'aquestes característiques a la Sala 1, amb dos pianos confrontats, és a dir, teniu l'oportunitat tant al YouTube de buscar-la, a la nostra pàgina web també ho veureu, escoltar-la amb ell i escoltar-la amb Pablo Galdo, que ha tocat altres vegades, és una experiència única. Molta gent, de fet, de Barcelona, com parlant amb la Puri, directors d'altres conservatoris, directors d'altres conservatoris d'Espanya, l'estan trucant i estan dient: com pots tenir la Martha Argerich? Enhorabona! Quina sort! D'acord?
Bueno, és que la història ens la va explicar, ens la va avançar la Puri i la Roser, sobretot. Aquí hi ha una gestió personal de la Puri Terrado al darrere que, doncs, escolta, tirant de contactes o insistint, o jo què sé...
Absolutament, negociacions complicades...
No, perquè, clar, aquesta pianista, aquesta dona, doncs igual Lleida no sabia ni que existia. I, per tant, escolta, que faci parada aquí, no per fer visita, no, per fer actuació, doncs Déu-n'hi-do.
I val a dir que li havíem parlat molt bé de l'auditori i de la sonoritat, clar. I això marca molts punts, eh? És així.
És un... L'estic veient en vídeo. Toca amb una velocitat increïble, eh? És un vídeo relativament recent, eh?
Sí, sí.
Que...
No, les mans, la Puri sempre ho diu, quan, a més aquests dies escoltem molts veiem molts vídeos, l'escoltem molt, jo al despatx la tinc posada gairebé cada dia, i la sensació aquesta de... La Puri va dient, però tu veus com mou les mans, Rosa?
Clar.
Però tu veus com mou els dits, amb l'edat que té?
Clar, és que Déu-n'hi-do, eh?
Sí, t'he de dir una cosa també, entre nosaltres, que ens han dit els seus managers i tal, ella per la nit acostuma a anar amb un piano elèctric que li estem buscant aquí a Lleida ara mateix, que segurament li baixarà la Puri, que en té un... a la nit, fins a la matinada, assaje. 3, 4, 5 hores. Assaje. Pare.
En aquestes alçades de la vida,
sí.
Vull dir que ja s'ho sap de memòria segur, però...
Però això és la número 1. És que és així. No hi ha una altra, eh?
Clar. Mira, la cultura de l'esforç és això. Ho dic perquè està tan en desús el món educatiu. Imagina't, una persona de més de 80 anys que porta tota la vida tocant, que s'ho sap de memòria, que es posi a assajar 3-4 hores cada nit, doncs ja m'explicaràs. És un exemple per mi que no necessitem més paraules. Doncs aquesta persona para a Lleida, actua a Lleida, ho fa a l'Auditori, ho fa perquè, a part d'altres històries, li han dit que l'acústica és de les millors d'Europa, que això no ens cansem de dir-ho, i que ho diuen els artistes i les artistes que actuen aquí, diuen, caram, escolta, no sabeu el que teniu, doncs ho tenim a Lleida. I us heu de connectar a la web auditorienricgranados.cat, si us n'aneu a programació ja surt la primera, auditorienricgranados.cat, concert extraordinari de Martha Argerich i Pablo Galdo. Queden entrades a la venda encara. De totes maneres, encara pots triar seient, bastant. Vull dir que no us espereu, eh? Evidentment és un concert que té un altre preu, però és que clar, estem parlant de que aquest mateix concert, com bé ens ho va explicar la Rosa, aquest mateix concert una setmana abans o una setmana després a Barcelona o a Madrid igual val el triple.
Correcte.
El
és
mateix,
així,
eh?
Sí.
I segurament igual no s'escolta tan bé com a Lleida. O sigui que...
Sí, i val a dir també... Sí, Ricard, malgrat que estem la setmana vinent tancats, per tant, taquilla estarà tancada, avui encara obrim taquilla, tant al matí fins a les 12 del migdia i a aquesta tarda de 5 a 8, les entrades sempre es poden comprar online mentre la taquilla està tancada.
Clar. Molt bé, doncs això serà el proper dia 4. Ja no, la setmana vinent no tenim programació, per tant ja no us ho podrem tornar a recordar. Després, aquests concerts són els típics de... Ai, si me n'hagués assabentat.
Sí.
Doncs
sí.
T'ho hem dit, eh? T'ho hem dit molt.
Aquest concert és d'aquells que després dius que no t'ho expliquin, vine. Per poc que puguis, vine.
Molt bé, a part d'això, a part d'això, i a veure, ja la programació fins ben entrat a l'estiu, auditoriumrecrenados.cat, i podeu ja comprar totes les entrades del que creieu que és important per vosaltres, hi ha els descomptes d'amic de la temporada, hi ha els descomptes de família, hi ha els abonaments, és buscar-ho, auditoriumrecrenados.cat, ho teniu tot allí. A part de tot això... engegueu un... Bueno, un festival, no? Festival Cultural i Agroturístic de Lleida.
Sí. Des de la Regidoria de Cultura s'endega un nou festival a Lleida, l'Art a l'Horta, porta per nom el festival, que és aquest festival cultural i agroturístic perquè tindrà lloc a l'Horta de Lleida, per posar-la en valor. Organitzat aquest festival des de la Regidoria de Cultura, però hi ha una col·laboració d'un munt de departaments de l'Ajuntament, entre ells Horta, evidentment, Medi Ambient, Agenda Urbana, Promoció Econòmica, Mercats, Turisme de Lleida... Per tant, un munt de gent i un munt de professionals ficats i organitzats per tal de poder portar a terme aquest festival que és, tindrà lloc al llarg de quatre caps de setmana repartits al llarg de l'any. I el primer... on iniciem tot i s'endega el festival, és el cap de setmana just de tornar de la Mona. Uh-huh. És el 6-7 d'abril, dissabte 6, diumenge 7. I on tindrà lloc? Sempre aquest, tots els caps de setmana tindran lloc a espais singulars de l'Horta de Lleida. Aquesta és una de les característiques d'aquest festival, no? Una de les característiques més singulars i més curioses, crec jo. Tindrà lloc a Butzanit. L'espai és al costat de l'ermita, a la font de la Mare de Déu de Butzanit, d'acord? I el dissabte 6 començarà el vespre, tarda vespre, de les 8 a les 11 de la nit hi haurà en aquest espai un espai l'hem anomenat Gastrotast Horta, perquè hi haurà, es podrà menjar i beure, estem parlant també perquè clar, és tanta gent involucrada que costa acabar d'organitzar tot això, però hi haurà per poder menjar i beure la gent que vingui, d'acord, per poder fer un mos. I a les 9 del vespre hi haurà un concert de Selva Nua. Qui són Selva Nua? Selva Nua és un grup de Lleida, vale? Una banda lleidatana jove que té influències del pop, amb influències del soul. Va néixer aquest grup l'any 2019 i està format, insisteixo, per talent local lleidatà jove i que també és una música també molt engrescadora, molt curiosa, Selva Nua. Tots els concerts, tots els espectacles són gratuïts. Tot el festival és gratuït, exceptuant, evidentment, si tu vols menjar i beure alguna cosa, això no.
Oh, evidentment.
Això, tots els caps de setmana, insisteixo, sempre seran dissabte, tarda, vespre i diumenge, matí, l'hora del vermut, aproximadament.
Migdia, sí, saps? està molt ben muntat.
I llavors, així la gent que hi pugui anar, pugui menjar alguna cosa, pugui passar tota la tarda o tot el matí allí, fins i tot dinar i a l'hora després de dinar passejar, gaudir de l'Horta. I el diumenge, en aquest cas, el diumenge 7 d'abril, l'hora serà de les 11 a la 1 i mitja, hi haurà aquest espai gastrotast també, perquè es pugui menjar i beure, i a les 12 del migdia hi haurà un espectacle de dansa de Nova Galega de Dansa amb Leira, No Camiño, que és una música, una dansa i una música que ens transporten a la dura bellesa de les tasques del camp. És a dir, el que fem està molt lligat al lloc on ho estarem fent, és a dir, vinculat a les tasques del camp, de la terra, les rels. I també el que fa la Nova Galega de Dansa amb aquest espectacle és posar la dona al centre d'aquestes dures jornades també, no? La importància de la dona a l'horta, no? A la nostra horta també. Per tant, insisteixo, s'està fent que sigui tots els espectacles que s'han programat al llarg d'aquests quatre caps de setmana al llarg de l'any estaran vinculats d'una manera ja sigui local, amb grups locals, o grups que tenen a veure amb el que s'està fent a l'horta, amb el treball de la terra, amb les jornades, amb les estacions, etc. és el primer cop, endeguem el festival ara, esperem que sigui la primera edició de moltes. Insisteixo que hi ha molta gent organitzant-lo i molta gent involucrada. També serà molt bonic veure com s'està preparant, però això és sorpresa. Hi ha un arquitecte, Josep Panilla Puig de Massa, que ens està ajudant a fer tota aquesta escenografia que hi haurà a cada espai. Una escenografia especial, poètica, vinculada al moment que serà el capvespre en molts llocs, aquí ja serà de nit, a les 9, però cada estació tindrà una escenografia especial pel lloc on es fa que ens ajudarà a ambientar molt més el que anem a veure o a escoltar.
Home, canviarà molt el panorama perquè el primer és aquest primer cap de setmana després de la Mona, a l'abril, principi d'abril. El següent ens n'anem al juliol, a final de juliol, per tant és, anava a dir, clima desèrtic ja a Lleida, però vaja, vull dir...
27 no sabem, i 28 de juliol,
no
sí,
sabem el temps que farà, però ens podem aventurar a dir que farà calor.
A caloreta,
ens podem aventurar, després igual plou, però 27 i 28 de juliol. Sí. Després ja saltarem al cap de setmana del 12 i 13 d'octubre, ja comença la tardor, i acabarem el 30 de novembre i 1 de desembre, hivern, pràcticament.
Sí, que aquí farà fred, estarem a Rufea l'últim cap de setmana del festival i també ho farem en un lloc tancat. El juliol ho farem a Grenyana i a l'octubre ho farem a Torres de Sanui, que serà el celler de Sanui, probablement. Me direu, com sabem tota aquesta informació? On la podem buscar? On ho podem veure, tot això? Ara, com mateix, hi ha com un minisite, és a dir, s'ha creat una web dintre la web de cultura que posant paeria.cat, art a l'horta, allí podeu trobar tota la informació referent als caps de setmana, als espectacles, i és una informació a la que anirem afegint informació contínuament perquè aniran variant coses. Insisteixo que com és un primer festival, hi ha tanta gent involucrada i a més ho volem fer també, anem col·locant, traient, per tant, tota la informació la podeu trobar allí.
El que sí que és cert... Tranquils, que el dia 5 d'abril la Roser aquí...
Tornaré...
ens ho dirà, ja estarà... Vaja, ja ho tindran tot preparadíssim i ens ho tornarà a explicar tot. És un altre punt d'informació interessant, els divendres a l'Espai Groc, però bé, com bé diu, sí, paeria.cat/artalhorta, sense apòstrof, però tot junt, artalhorta, i ja ho sortirà tot.
Doncs sí, i insisteixo, clar, com que això és la tornada de Setmana Santa, i la tornada de Setmana Santa és ja, el 4, primer, la Marta Argerich, i després el cap de setmana teniu aquest nou festival L'Art a l'Horta, en el que podreu gaudir d'una manera gratuïta dels espectacles, gaudir de la natura i de tot el que ens ofereix l'Horta de Lleida, que és absolutament espectacular, i aquest festival també està endegat per tornar a donar-li la importància que mereix.
Em sembla molt encertat l'horari. És a dir, hi ha un públic que prefereix vespre-nit, per tant dissabte, tens l'opció del tast, per entendre'ns, de la part de menjar i beure, i després el diumenge tens el públic de migdia, que cada vegada es fan més coses a l'hora del vermut que diuen, però és el migdia, per entendre'ns. Sí. Els diumenges no és una mala hora, perquè jo, això és una percepció personal a mi, per exemple, el diumenge a la tarda ja no és un dia que m'agradi fer coses. Mira què et dic, a mi, Si jo diumenge, tarda, vespre, jo ja estic a casa.
Sí, perquè el teu cap ja està ficat, és curiós, però cap a la setmana ja, cap al dilluns, i comences ja a no mirar les coses.
Sí, és un...
Sí, és així.
Comencem a preocupar-nos abans d'hora.
Sí, però sí, és així, ja el teu cap ja fa... Ja et fixes per... I per acabar, Ricard, si em deixes... Clar, això serà a l'Horta, però a l'Auditori nosaltres, el mateix cap de setmana, el 6 i el 7, perquè les coses van així, també ja tenim dos concerts programats, d'acord? Que els teníem abans de programar aquest festival. El dia 6, dissabte 6, a les 8 del vespre, tenim la JOP, la Jove Orquestra de Ponent, amb el director Miquel Massana, que ens oferirà a banda i banda dels Pirineus un concert d'aquesta formació resident a l'Auditori, que ens parlarà de les influències que hi ha sempre a banda i banda dels Pirineus, entre França i Espanya, entre França i Catalunya, com amb compositors d'ambdues bandes es van veure influenciats, van passar estades amb una banda i amb una altra, i ens escoltarem Debussy, Ravel, Falla, Granados, que ens ajudaran a veure aquesta perspectiva, no? Aquesta, com el fet de compartir aquestes influències, el que ha fet és enriquir molt moltíssimes de les grans composicions i els compositors. I el diumenge, dia 7 d'abril, a les 7 del vespre, tenim el concert Dos Lleidatans a Madrid, que ens ofereix el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados, amb l'orquestra de cambra Terrassa 48, amb Quim Térmens, el seu concertino director, i amb Marta Bonet, soprano, Marta Infante, mezzo-soprano, David Alegret, tenor, Jordi Serrano, baríton, i el Xavier Puig a la direcció i als comentaris. Serà un concert comentat. I ens explicaran, sobretot, els dos grans compositors que van ser Ramon Carnicer i Francesc Andreví, un de Sanaüja i l'altre de Tàrrega, com al segle XIX, la primera meitat del segle XIX, van ser dos figures claus al regnat de Ferran VII a Madrid, un amb òpera i l'altre també, i com tots dos, van competir per un càrrec a la cort que finalment va guanyar Andreví. Però tot això també us ho explicaré molt més acompassadament el divendres 5 abans del cap de setmana.
Serà un retorn de Setmana Santa apoteòsica.
No ho saps tu prou.
Bueno, és veritat que ara també ve una època de l'any en la que hi ha molta activitat. Eh?
Sí, sí.
La part de primavera, abril, un mes de maig a Lleida, que ja sabem com és, i juny, són tres mesos que, bueno, si a més el públic es va engrescant, doncs perfecte, eh? Però hi ha molta oferta. Molt bé, doncs escolta, que estem a punt d'arribar a les dues. Què feu per Setmana Santa? Descansar? Desconnectar? Va, que, sí o no?
Sí.
Ja ho sabia jo.
Sí, algun dia sí, eh?
I sobretot desconnectar.
Maribel, platja o muntanya?
Ui, mar.
Ah, mar. Molt bé.
Mar.
T'agrada? I a l'estiu?
Doncs a l'estiu la platja no és que em sedueixi massa, no és que m'entregui massa.
Així coincidim aquí, eh?
Però el mar en aquesta època de l'any és una delícia.
Pues aquí coincidim, perquè jo a l'estiu és veritat, la platja no, però en canvi ara primaveres o tardors és una altra història, i a l'estiu a la muntanya. Roser.
Jo encara no he fet plans, una mica sobre la marxa.
Platja o muntanya o ciutat?
Sí,
o poble.
De primer moment ciutat, però sobretot la necessitat de desconnectar, de fer un cric i per tornar, perquè ara sí, són moltes coses, portem dies molt complicats i sí, ara és una desconnexió on sigui i com sigui.
Molt bé, doncs Roser Gort i Maribel Tos, com sempre un plaer. Gràcies per acompanyar-nos, per tot l'esforç que feu i tota la feina. Descanseu, agafeu forces. Us deixo ara una setmana de festa.
Molt bé.
Divendres vinent festa.
Sí.
Però vaja, que l'altre hi tornem ja accelerats. Una abraçada gran.
A vosaltres,
gràcies. Bona Pasqua.
Jo ho he dit abans i insisteixo, les nostres col·laboradores i col·laboradors és el fet diferencial, és la gran aportació de COPE Lleida a la societat i per això n'estem tan orgullosos i per això els deixem descansar la setmana vinent. No tenim programació, tornarem a l'endemà de la Mona. Sóc el Ricard Álvarez. Aprofita la Setmana Santa, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Salut, adeu.